Molt bon dia, comencem aquest divendres 21 de maig de 2021. Entomem aquestes 3 hores de ràdio d'actualitat d'Alt i Baix Penedès que us oferim plegats de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Canal 20 Ràdio, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Com cada divendres, comencem amb la secció més esperada, la previsió meteorològica, que d'aquí uns minuts ens porta el Pere Almérez. I a continuació, els esports. La prèvia del cap de setmana, un repàs als partits que es disputaran i l'entrevista avui amb Juan Carlos Córdoba, entrenador i directiu del Club Mijú de Cunit. Així arribarem a 2:15, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a continuació, alimentació i hàbits de vida saludables amb la coach nutricional Astrid Barquer. Avui seiem a taula i ens fixem en el plat, en les mides del que hi posem, perquè ens explicarà quines són les proporcions ideals de cada aliment en cada àpat. I a les 10, a la secció d'actualitat, avui parlarem de matalassos, perquè ens acompanyarà l'Oriol Campanins, propietari de l'empresa familiar Risset Baito Ende, de Sant Jaume dels Domenys, que fabriquen matalassos. Ens parlarà dels nous matalassos Sport Risset, dels premis que estan guanyant i de la imatge corporativa que li han fet. A 2:15, segona cita amb l'actualitat, flash informatiu amb notícies del Penedès. A continuació obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes. Ens fixem en el Let's Clean Up Riera, una activitat que se celebra aquest cap de setmana, demà concretament a Sant Sadurní. És la tercera edició ja. Ens ho explicarà la Xènia Hernando. I l'altra proposta que volem compartir és la campanya Renaturalitzem Vilafranca, que se celebra des d'aquest maig i fins al 21 de juny. I podeu concursar amb fotografies del verd que teniu a balcons o patis. En parlarem amb la Marta Vallès, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca. A les 11 arriba el Marc Compte amb les estrenes cinematogràfiques i també rescatem alguna pel·lícula de la biblioteca. No us ho perdeu. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau Penedès, el Flash, i a continuació, entrevista per acabar el divendres. Avui tot conversant amb el David Casals Roma, cineasta, director i professor de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió, que ens parlarà del seu darrer projecte, La veu de Thais, un documental sobre la vida d'Helena Jordi, la primera directora de cinema espanyola. I no faltaran tampoc, com cada matí, els butlletins de notícies que ens expliquen què passa més enllà del Penedès, que seguiran aquest ple d'investidura, que avui continua a les hores en punt. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Fetes les presentacions i explicat què trobareu, què escoltareu al llarg d'aquest divendres, som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Dimarts i divendres. divendres no pot faltar aquesta cita curta però intensa i molt esperada amb el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest cap de setmana, un cap de setmana que es presenta en conjunt amb un temps mig ennuvolat, amb núvols que seran més abundants de cara a diumenge. Tot i així, tot i aquest augment de núvols, de precipitacions, n'esperem poques aquí a la zona del Penedès. De moment, avui divendres, el que tindrem serà un matí amb un cel mig ennuvolat, amb núvols baixos, especialment cap als municipis del litoral, núvols que seran una miqueta més trencats cap als municipis de l'interior i de les muntanyes del Penedès. De cara a mig matí i migdia, els núvols baixos anirien a menys i en conjunt dominarà el cel serè, encara, això sí, amb algun núvol baix cap a punts de la costa que li costaria més de desaparèixer. De cara al vespre, de nou, aquests núvols baixos tornarien a reaparèixer, deixant un cel mig ennuvolat arreu del Penedès. Tot i aquests núvols baixos, no esperem precipitacions durant la jornada d'avui divendres aquí al nostre territori. Les temperatures sense gaires canvis, mínimes entre els 10 i 13 graus i les màximes que com a molt s'enfilarien fins als 20 o 21 graus les més altes. El vent avui divendres bufarà de component sud o sud-est en conjunt feble amb alguna ratxa puntualment moderada a partir del migdia. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, els núvols tornaran a ser presents a molts punts del Penedès durant les primeres hores del dia, sent més trencats aquests núvols de tipus baix de nou durant el migdia, quan tindrem més clarianes. De cara al vespre repetirem aquesta situació d'augment de núvols baixos i de cel mig ennuvolat. Això sí, tampoc esperem precipitacions de cara a la jornada de dissabte. Pel que fa a les temperatures, dissabte les mínimes podrien pujar una miqueta, mínimes entre els 12 i 15 graus i les màximes sense gaires canvis entre els 19 i 20 graus les més altes. El vent continuarà bufant de component sud o sud-est, feble en conjunt arreu del Penedès. Pel que fa a la jornada de diumenge, els núvols aniran en augment. Esperem una jornada de diumenge amb un cel molt ennuvolat en conjunt arreu del Penedès, fins i tot amb la possibilitat d'alguna gotellada feble entre el migdia i les primeres hores de la tarda, en principi molt poca cosa. Com diem, aquests núvols seran abundants durant tota la jornada i el que faran serà que baixin una miqueta les temperatures màximes, que com a molt arribarien als 17 o 18 graus les més altes. Pel que fa a les temperatures mínimes, diumenge sense gaires canvis o també una miqueta més altes entre els 14 i 15 graus. El vent de cara a diumenge bufarà molt feble de component sud o sud-est en conjunt arreu del Penedès. De moment això és tot pel que fa al temps.
Els esports.
I després de la previsió meteorològica, és hora de saber quins partits tindrem aquest cap de setmana i de parlar amb alguns dels seus protagonistes. Anem fins a Canal 20 Ràdio. Armand Beneito, molt bon dia.
Bon dia. Abans, però, de fer el repàs dels partits del cap de setmana, anem fins als estudis de Domeny Ràdio, ja que el passat cap de setmana es va celebrar el Campionat de Catalunya de Taekwondo i el 21è Open Internacional de la Ceràmica d'Alcora. I el Taekwondo Mijukunit va fer molt bons resultats. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Armand. Doncs avui tenim el plaer de parlar amb de taekwondo, i concretament amb el club taekwondo Mijukunit, que va guanyar amb una solvència impressionant l'Open Internacional de la Ceràmica que va tenir lloc aquest cap de setmana passat. I per això tenim el Juan Carlos Córdoba, que és l'entrenador i el directiu. Molt bon dia, Juan Carlos, com estàs?
Hola, buenos días. Bien, bien. Contento.
Això t'anava a dir, m'imagino que molt content perquè... Bueno, ho vau petar literalment a l'Open.
Pues sí, la verdad es que quedemos campeones por equipos, pero con una diferencia de puntos con el segundo de 50 puntos, una barbaridad. Tenemos un campeonato en el cual había 750 participantes y venidos de toda España y quedar así de esta manera conseguimos 11 oros, claro, es que 11 oros ya son muchísimos puntos. Muy contento, la verdad que el trabajo que se está haciendo desde el club es impresionante. Estamos todos muy contentos después de lo que hemos sufrido con esta pandemia y nada, felicitar a todo el equipo. En especial quería felicitar a David Lorente porque es un entrenador que está haciendo un trabajo espectacular en el gimnasio con todos los niños, con todo el grupo. Yo estoy ahí detrás, como siempre, con él, pero me alegro muchísimo por él y bueno, y por todo el grupo.
Anem per categories, pel que fa a infantils. Dels 18 alumnes que es van presentar, la totalitat van aconseguir medalla. Van ser 9 medalles d'or, 3 de plata i 6 medalles de bronze. És a dir, un complet, directament, no?
Bueno, es que en infantil había tantos niños que hubieron infantiles que hicieron hasta 4 combates.
Wow.
Sí, mínimo eran 3. 2, 3, 2, 3... y 4, hubo una competidora que hizo 4 que quedó campeona, o sea que no es que fuesen muchas finales directas, ¿no? Como ha pasado en otras ocasiones, no, es que había muchísima afluencia de gente. Uh-huh. Y por eso el doble de valor, ¿no? De haber conseguido este triunfo.
Clar, m'imagino que a més, més d'un any sense poder competir en categoria d'infantils, això també s'ha notat, no? A l'hora d'anar cap a Alcoi.
Los niños...
Alcora.
Los niños tenían muchísimas ganas de volver a la pista, de entrenar, porque entrenas, pero realmente pues lo bueno es competir, ¿no? Para ellos, que son los que les gusta la competición. Y tenían muchísimas ganas de salir. Y la prueba ya está, lo bien que lo han hecho y los triunfos que hemos conseguido.
Pel que fa a categoria cadet... En aquest cas, doncs, aconseguíeu dues medalles d'or, 2 de plata, una medalla de bronze, i a més obteníeu un tercer lloc en classificació per equips.
Sí, en cadete también estuvimos muy bien, había equipos muy potentes en la categoría cadete, quedar tercero para mí fue una grandísima ilusión en esa categoría. Judith hizo 4 combates. Luego Marciércoles también hizo 3. Iker Fañanaz, que estuvo muy bien, está un chico que está subiendo muy fuerte. Llegó a la final y estuvo a punto de ganar. Y bueno, Eva Blesa, que últimamente también está muy fuerte, que ya se ha quedado subcampeona de España. Y bueno, perdió la final con una chica francesa, pero que estuvo ahí también. Y bueno, y los demás, pues bueno, había algunos que empezaban, pues el caso de Joel Cervera, Ana Yerpes, Iser Lorenzo, Leire López, estos empiezan ahora a competir en esta categoría. Uh-huh. Y bueno, iban poco a poco cogiendo confianza, perdieron. Bueno, Ana quedó tercera, Ana uh-huh. quedó medalla de bronce. Pero bueno, que aún les queda rodaje, ¿no? Pero claro. Muy contento con ellos. El equipo cadete, estoy muy ilusionado porque ahora viene el Campeonato de Cataluña el día 6 de junio y creo que tenemos un gran equipo cadete en Cataluña.
I després dues medalles de bronze en categoria sènior i dues de plata i dues a categoria màster.
Sí, en estas categorías había bastante nivel. David Lorente, nos tienen muy acostumbrados
sí.
a ganar, pero en esta ocasión nos tocó un francés. Bastante bueno, perdimos, me parece que fueron de 3 puntos, pero muy contento con él, hizo un grandísimo campeonato. Ganó 2 combates, pero semifinal, bueno, a seguir trabajando y también eran pesos olímpicos. Hay que tener esto en cuenta, que eran pesos olímpicos, que no era su categoría en sí. Él pelea en menos de 63 y salió en este caso en menos de 68. Y entonces eso ahí lo notó, ¿no? Esos kilos de 5 o 6 kilos de más se notan. Pero bueno, aún así... Llegó a semifinales y estuvo ahí a punto de meterse en la final. Y por otro lado, pues Pedro Mendoza, que llevaba pues un año y medio sin pelear, se coló también en las semifinales, después de ganar 2 combates y perdió solamente por 2 puntos o 3, creo que fueron. Y la verdad que muy ilusionado y muy contento, porque el chico después de la pandemia había dejado de entrenar y ahora ha vuelto, ahora un mes y medio, y fue y se coló en las semifinales. Tengo muy buena, no sé, creo que podría hacer un buen papel en el Campeonato de Cataluña Sub-21, los dos, a ver a quién podemos clasificar para el próximo Campeonato de España, que se celebrará en el primer fin de semana de julio en Benidorm, creo que es, me parece que es en Benidorm o en Murcia, ahora no lo tengo muy claro. A ver si tenemos suerte y colamos ahí a unos cuantos con la selección catalana.
Uh-huh. Y finalmente, categoría máster, 2 platas.
Sí, 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 la categoría máster. Nunca habíamos sacado a nadie en categoría máster.
¿No?
No, nunca, es la primera vez que salíamos. Siempre hemos competido en Pulsen, eso sí, pero en combate en máster nunca habíamos sacado a nadie. Y en esta ocasión saquemos un matrimonio, Mallorca y Esther Bajo, que sus hijas también están en el club y compiten, quisieron competir y bueno, hicieron un grandísimo papel los dos, ¿eh? Esther peleó con la campeona de Europa Master y bueno, hizo un gran papel, no es que pudiera ganar porque la otra estaba mucho más por encima, pero me gustó mucho los dos, y Mar estuvo a punto de quedar campeón. Mar fue por poquito. Mar tuvo la mala suerte de que calentando se hizo daño. Calentando. O sea, lo que no hace es entrenando, le pasó calentando y ya salió un poco condicionado. Pero estoy súper contento. La cuestión es que ellos se lo pasaron bien, disfrutaron, pues ya está. Lo mejor.
I després, un cap de setmana intens, perquè el diumenge, doncs, Lleida, Van Wing Garden, participava al Campionat de Catalunya en categoria júnior i triomfava. I triomfava.
Bueno, no és que ganara, és que arrasó. La cria arrasó. No tuvo opción, ¿eh? No. Libro el primer combate porque era cabeza de serie. El segundo combate... me parece que le duró 30 segundos la otra. Se le retiró al momento. Y en la final le tocó la campeona de Cataluña senior. Es que ella no puede pelear en senior porque es junior de primer año.
Claro, es el que te anaba a decir. Es que no, només porta un any. Quan normalment amb els que competeix són de segon any.
Sí, y de tercero.
Claro.
Peleó contra la campeona de Cataluña senior que va al campeonato de España con la selección catalana en senior y bueno, le duró un asalto y 10 segundos, a los 10 segundos ya fuera, o sea,
de venido.
Espectacular. No le dio ninguna opción, la gente miró y decía, hasta ahí, esta chica, ¿por qué no va al senior? No va al senior de España porque no puede ir,
claro.
No tiene la edad para ir.
O sea, es muy alta, pero es muy joveneta, encara.
Claro, desde el año 2006, 15 años. Si Lleida sigue este ritmo, puede ser que nos dé una alegría muy grande al club y al pueblo. La verdad es que tiene unas cualidades espectaculares y está viviendo en el centro de alto rendimiento, entrena con nosotros los viernes, competía por el club cuando fue al campeonato de Cataluña este domingo y bueno, pero se nota pues que está entrenando mañana y tarde, una hora y media por la mañana, una hora y media por la tarde, y eso pues está a otro nivel. Claro. Está a otro nivel. Está, dijésemos, en la Champions.
Com sempre, Juan Carlos, moltíssimes gràcies. Enhorabona pels grans resultats aconseguits i ja seguir treballant com fins ara.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y nada, a seguir trabajando y disfrutando de lo nuestro.
Una abraçada.
Un abrazo. Adiós.
I ara sí, després d'aquesta entrevista, gràcies a Lourdes, repassem la prèvia i comencem per l'Hockey Lliga, per la 29a jornada penúltima, amb horari unificat, tots els partits a les 8 del vespre. El Noia rebrà l'Ateneu al Calafell, mentre que el Vendrell jugarà davant d'Alcaldes i buscarà la victòria per no entrar en zona de descens directe. Ara mateix, l'equip vendrellenc hauria de jugar al playoff. Anem pel món del futbol, a segona catalana, el torneig de segona catalana, el grup 6è, la Fundació Atlètic Vilafranca rebrà el municipal el dissabte a les 6 del vespre al Sant Mauro, mentre que el Moja jugarà a Aiguadols, al camp dels Sitges, a 7:45 del vespre. Tercera catalana, grup de l'Alt Penedès, grup 12è, derbi penedesenc, diumenge a les 12 del migdia entre el Riu de Villas i els Monjos a la tarda a 4:45. A l'equip de les Cabanyes es desplaça a la Pobla de Claramunt, el Torrellenc a les 5 jugarà al camp de l'Atlètic Vilanova i la Granada a les 6 al camp del Masquefa. El grup del Baix Penedès, partits per dissabte a les 4 de la tarda, Morell-Llorenç, a les 6 i 10, Alcover-Calafell. I el derbi del Baix Penedès a 6:45 de la tarda, Arbós-Sant Jaume dels Domenys. A la mateixa hora, el Segur Atlètic jugarà al camp del Pla Santa Maria. Per diumenge, al migdia, a 1:15, la Riera-Vendrell, i a la tarda, a les 5, Segur-Constantí. A la quarta catalana, grup desè, aquests partits, dos partits al migdia de diumenge, Mediona, Pla del Penedès a les 12 i a 1:15, Martinenca, Bases, Pirai i les Clotes. I a la tarda a les 5, Quintinenc, Avinyonet i Sant Sadurní, Hortonenc. El grup del Baix Penedès, 24è, un sol partit, al Segur, Unió Esportiva Creixell, a 2:15 del migdia de diumenge. En futbol femení, la Preferent femenina, grup primer, Fundació Atlètic Vilafranca, AMB, l'equip lleidatà visitarà el municipal de Vilafranca a les 8 del vespre el dissabte. I a la segona catalana femenina, grup primer, Morell-Santa Oliva, dissabte 8:15 del vespre i el diumenge a les 6, Subirats al Picat. Passem al món del bàsquet. Primera catalana, grup tercer, Nou Bàsquet Olesa, Els Monjos, diumenge a 8:15 del vespre. A la segona catalana, Vendrell Sitges, dissabte a 8:15 i a 8:15, Viladecans, Casal. Tercera catalana, grup cinquè, Gelida, Joventut, Castelldefels, per dissabte a 6:15 de la tarda. 6:15 de la tarda. A la tercera catalana, en aquest cas el grup 12, Vendrell 2, Veterans, La Salle, Reus, per diumenge a 9:15 del matí. Sènior A masculí, grup primer, el Calafell B, jugarà al camp del Rocabruna el dissabte a les 7 i mitja hora després, a 8:15, Arbós, La Selva. Sènior A masculí, grup segon, bàsquet Baix Gallà, Vallvell, el diumenge a 1:15 i a les 7 de la tarda, Calafell, Autocatasús. Sots 25 masculina, grup tercer, el Vilafranca Vermell, que es desplaça a la pista del Santpedor, diumenge a 10:45 del matí. Segona catalana femenina, grup segon, Xamba Viladecans, per dissabte a 4:00 de la tarda. I el grup primer, el Vendrell, jugarà a la pista de la Salle Tarragona el dissabte a 7:45 del vespre. Tercera catalana femenina, grup sisè, Arbós Tarragona, a 6:15 de la tarda del dissabte. Derbi a la categoria sènior femení, Xamba B, Sant Sadurní, per dissabte, 6:15. Sots 25 femenina, grup tercer, bàsquet Olesa, Castellví, dissabte a 4:00. I per acabar, la categoria sots 21 femenina, grup primer, Xamba Martinenc, el dissabte a 12:00 del migdia.
Gràcies, Armand Benito. Fins aquí els esports d'aquest divendres, la prèvia i l'entrevista. Ara ens plantem a 9:45, cita amb l'actualitat. Primer flash informatiu amb notícies del Penedès i seguim parlant d'alimentació saludable amb l'Astrid Barquer.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca. Les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Sadurní inaugura dilluns el pati de Can Guineu. Els alumnes de l'Elisava, l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, ja han pràcticament enllestit la construcció efímera que durant 5 mesos s'erigirà en el símbol del pati de Can Guineu, en el qual acollirà activitat i propostes culturals i lúdiques de Sant Sadurní. L'Ajuntament de Sant Sadurní i Elisava van arribar a un acord de col·laboració per fer possible aquest projecte dissenyat pels alumnes del màster en arquitectura efímera i espais temporals d'Elisava, que proposa una solució temporal que ha permès condicionar i obrir aquest espai per celebrar activitats públiques, tot reforçant els vincles socials. Amb aquesta iniciativa, Sant Sadurní acull una innovadora proposta que permetrà al municipi aprofitar-se d'una projecció mediàtica i també acadèmica. Aquest tipus de projectes permeten experimentar i innovar amb materials i tècniques constructives i alhora obre la porta al públic i es condiciona un dels espais exteriors d'aquest immoble que va ser adquirit per l'Ajuntament a finals del 2018 i que en els propers anys ha d'abordar un important projecte de rehabilitació. Vilafranca acollirà la primera fira de vins rebels els propers 6 i 7 de juny. Aquest dimarts al matí es presentava a Vilafranca la fira de vins rebels que se celebrarà a la zona enjardinada del Parc de l'1 d'octubre els propers dies 6 i 7 de juny. La presentació anava a càrrec del tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, Joan Manel Montfort, i de l'elaborador i promotor de la fira, Ton Rimbau. Rimbau és viticultor i elaborador penedesenc de vins naturals al seu celler porcelànic, triat per la revista francesa Omnivore Foodbook com a millor vinyater del 2020. Ton Rimbau destacava la qualitat dels vins naturals. La fira ocuparà un espai de 5.100 metres quadrats del Parc de l'1 d'octubre i malgrat que la seva proposta era obrir-la en una setantena de cellers, l'Ajuntament ha optat per ser prudents i enguany limitar-la a un màxim de 40. Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs Naturals, diumenge s'ofereix de manera gratuïta la visita al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. La xarxa de Parcs Naturals de la Diputació promou prop d'una cinquantena d'activitats per commemorar el Dia Europeu dels Parcs Naturals en els 12 espais naturals que gestiona, incloent el Parc d'Olèrdola. Des del Museu d'Arqueologia es proposa per diumenge la visita guiada al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. A les 11 del matí, amb sortida des de l'aparcament de l'entrada del conjunt monumental d'Olèrdola. L'activitat pretén acostar al visitant la vida quotidiana d'una de les ciutats medievals més importants de l'alta edat mitjana a Catalunya, mitjançant les últimes excavacions arqueològiques realitzades en el barri de Fora Muralles, conegut com a Pla dels Albats. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. L'edat recomanada per fer la visita és a partir dels 10 anys. I acabem explicant-vos que es programa una xerrada sobre Salvador Dalí al CMC de la Bisbal del Penedès que anirà a càrrec de la historiadora de l'art Anna Pou. Salvador Dalí serà el protagonista de la xerrada que s'ha programat per aquest dissabte al Centre Municipal de Cultura, al CMC de la Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda. La historiadora de l'art Anna Pou, presentadora del programa Àrtic de BTV, farà aquesta conferència sobre un dels màxims representants del surrealisme. Pou també ha estat responsable de la creació dels continguts artístics del programa This is Art i col·labora de forma regular a Catalunya Ràdio i a RAC1. La conferència forma part del cicle de xerrades d'art que impulsa l'Ajuntament de la Bisbal. Per assistir-hi cal reservar plaça per WhatsApp escrivint als telèfons 684 41 68 43 o 608 56 88 81.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Seguim quan passen 7 minuts de 9:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Els divendres a aquesta hora ens agrada molt reservar aquesta estoneta per conversar amb l'Astrid Barquer, directora d'Hàbit en Pleni i coach nutricional, no només d'alimentació, sinó també d'hàbits saludables. Ja sabeu que ella sempre defensa que van plegats. Astrid, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Avui ens proposes parlar de les proporcions dels aliments. Tema polèmic i que fa uns anys es deia una cosa, la ciència, la investigació ha evolucionat, per sort, ara se'n diu una altra, però hi ha diferents parers, per tant, està bé explicar una miqueta com està la situació ara mateix.
Sí, a més, ens trobem amb que molts professionals de la salut, del camp de la medicina i del camp de la nutrició, entre ells tampoc es posen d'acord a vegades i es diuen diferents coses...
Per acabar-ho d'adobar, no?
Per acabar-ho d'adobar, no? I això, com més evoluciona, diguem, més a la base està la ciència de tothom, doncs a vegades més branques hi ha. Però sí que la veritat és que ens ha d'interessar saber si estem menjant les proporcions correctes dels tipus d'aliments que hi ha. Avui us explicaré una miqueta aquesta piràmide nutricional que ja ens ensenyaven a la primària, no? A l'EGB, a la nostra època, fins a quin punt és pràctica o no, i després què és realment el que necessita el nostre cos i alguns exemples.
T'has fixat que quan ens preocupem de l'alimentació d'un nadó estem molt al cas... Som estrictes, seguim les pautes, aquella època d'anar introduint aliments, quantitats... Però després arriba un moment, quan ets petit, també més o menys vigiles, que mengin de tot, que estiguin sans... Però arriba un moment, sobretot com a adults, que has perdut el nord i que poques referències ens queden, eh?
La veritat és que no comences a tenir una mica d'atenció a la teva salut fins que no tens algun ensurt. No,
és veritat, és veritat.
És així de trist, no?
Quan alguna cosa va malament.
Quan alguna cosa va malament, no? Diagnostiquen alguna cosa on saps que l'alimentació hi té una influència directament, no? Pues, jo que sé, un colesterol o alguna cosa aquesta, no cal que sigui una cosa greu, no? Però aleshores te n'adones que, ostres, només estic mirat gens amb el que menjo. Menjo purament per plaer, no? I després també m'hi trobo amb gent que realment té algun repte, per exemple, esportiu, no? O un repte doncs, de físic, no? de veure's millor. Aleshores sí que dius, vale, m'hi haig de posar. Però en realitat hauríem de mirar-nos-hi sempre per un tema de salut. I a vegades, ara ja us ho dic com a dietista, les persones que requereixen un assessorament molt poques vegades venen amb un objectiu de fer una alimentació més saludable. En alguns casos, que sí que és així, parlo de persones adultes, és perquè estan buscant o ja estan en una etapa d'embaràs. Aleshores sí, perquè aleshores ja no només és per tu, és dir, el que jo mengi és del que es crearà, no?, aquesta vida que porto a dins, aleshores m'hi començo a mirar una mica, però fins aleshores... Si no has tingut cap problema de pes, no? que estèticament et veus bé i no has tingut cap problema de salut, menges una mica el que pots, el que et ve bé i el que et ve de gust. I clar, això no vol dir que el menjar no perdem de vista que té una part social, que té una part de plaer també, no? Hi ha una part gastronomia, etc., doncs que també és un plaer, però l'alimentació és un dels nostres béns essencials que necessitem per sobreviure i per mantenir-nos sans. Per tant, penso que encara hem d'augmentar una mica més aquesta consciència de salut.
Segurament, Astrid, el nostre cos necessita molt menys aliment del que li donem diàriament, tots i totes, eh?
Sí, la veritat és que som una societat que, sempre ho dic, no?, que patim més problemes per menjar massa i per menjar malament que no pas desnutrició, no? La veritat és que en el món en el que vivim desenvolupat i ric, no?, que tenim menjar a l'abast en qualsevol racó on estem, no tenim problemes de desnutrició, no? I sí, és veritat que en general mengem massa per la vida sedentària que portem, però ja no és un tema de que haguem de menjar menys, és un tema de que haguem de que ens hem de moure més, perquè al final som un mamífer dissenyat pel moviment. I per tant és imprescindible que ens movem, no? Aleshores, sí que és veritat que si ens movem menys, doncs perquè ara patim una etapa de vida en el que tenim menys temps per fer activitat física o una vida activa i tenim més feina i la nostra feina és asseguts davant d'un ordinador, doncs aleshores haurem de regular una mica aquestes proporcions alimentàries que farem perquè han d'anar en equilibri amb aquell moviment que fas. Però no podem només pretendre tenir un pes saludable sense fer res de vida activa. Hem de tenir aquesta proporció entre moure'ns i menjar les proporcions que hi toquen.
Per tant, creus que el que falla més a la nostra societat és la tecla de l'exercici, de l'activitat física?
Absolutament. De fet, Sílvia, nosaltres som... Hi ha un marcador que a mi m'alarma moltíssim, no? que penso que ens hem d'alarmar tots per això, que és l'obesitat i el sobrepès infantil que tenim en el país, no? De fet, que Espanya, que és el país on pertanyem ara mateix, és un dels països que en té més d'Europa. I estem a uns nivells de sobrepès i d'obesitat infantil molt similars als Estats Units, que mengen infinitament pitjor que nosaltres, que tenim una base de dieta mediterrània, que no vol dir que tothom la faci, la dieta mediterrània, però tenim una base i uns aliments més a l'abast que no pas als Estats Units. I, en canvi, què és el que ens fa que tinguem els mateixos nivells? Doncs que als Estats Units fan molt més activitat física que nosaltres. Hi ha molta més consciència de l'esport, l'esport genera més diners, l'esport et pot fer aconseguir beques a universitats, no? El tenen com molt més present en la seva vida que no pas els espanyols li tenen, i aleshores això fa que tinguem uns nivells d'obesitat bastant grans. I després també fer un apunt, no? Perquè quan parlem d'obesitat, de sobrepès, de perdre pes, no? Sempre surt algú ofès, no? De la gordofòbia i tot aquest tema que també porta molta cua. I ja no estem parlant d'un tema de bellesa, Sílvia, de bellesa, de ser bonic. Una persona que és obesa pot ser molt bonica, molt guapa i ser molt atractiva. Estem parlant d'un tema de salut. Una persona obesa molt probablement no té uns patrons de vida saludables pel qual nosaltres estem dissenyats a fer. I això és important que ho deixem clar, perquè a vegades fa com certa por parlar de la pèrdua de pes, no? O fer més pedagogia de que hem de perdre més pes, ens hem de moure més i potser hem de menjar menys, perquè la gent et surt amb això, no? És que ja hi ha prou gordofòbia com perquè més llanceu aquests missatges. No, no, és que aquests missatges els hem de seguir llançant i hem de seguir fent pedagogia de salut, però per salut. Una altra història són els estereotips del físic i de les persones, perquè a vegades pots estar dins del teu pes saludable i no tenir l'estereotip, no, de caderes més primes, bueno, tot, no? aquesta imatge estereotipada que s'ha fet, doncs la teva complexitat corporal pot ser diferent. I aquí és on hem d'inserir, que tots els cossos poden ser bonics, però tots tenim l'obligació moral una miqueta d'estar sans, sobretot si hem tingut el privilegi de néixer sans, sense cap patologia, doncs de conservar aquesta salut, ja que hem estat, no?, beneïts, per dir-ho d'alguna manera, no? fent aquest símil, sí. Amb un cos saludable, perquè això només es conserva cuidant-se i tenint cura. I, per tant, els professionals de la salut el que hem de fer és seguir fent pedagogia i no ho confonguem, això, amb un tema de gordofòbia o d'estereotips estètics.
Salut en majúscules i per davant.
Exactament.
Astrid, començant amb la secció fent al·lusió a la famosa piràmide nutricional, perquè si alguna referència tenim, encara que sigui vaga, és aquesta piràmide nutricional. Suposo que ha evolucionat amb els anys.
Sí.
Què en diuen els experts de tal com està ara mateix? Fins a quin punt ha de ser referent o no?
Cada vegada, des de la comunitat mèdica encara se li fa bastant de cas. De fet, la piràmide d'alimentació saludable es pot trobar a la web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Sí que és cert que ha anat fent alguns canvis, algunes evolucions, que us comento molt breument, no? Hi va haver-hi un temps que els carbohidrats, tot el que era el pa, la pasta, no? L'arròs, estava a la part de baix. I havia de ser com l'aliment, com que era la base i era el que hi havia més quantitat, que havíem de menjar més. Amb els anys això s'ha canviat i ara s'hi han posat més les verdures a la part de baix i els carbohidrats segueixen estant en el calaix del consum diari, però estaven una mica més amunt. I després, com que els professionals no s'acabaven de posar d'acord, han acabat fent l'oficial que trobes a la web de la Generalitat, és una barreja dels dos. Llavors tenen un primer calaix on hi ha els carbohidrats i les fruites i les verdures tot allà barrejat i al mig un oli d'oliva. La meva opinió professional és que són molt més necessàries les fruites i les verdures que els carbohidrats. En general, en els carbohidrats en mengem massa. Que són necessaris? Sí. Que es poden prescindir i menjar-ne sempre i de moment sembla ser que hi ha gent que també està saludable? També. Però si tu no tens cap patologia, quan hagis d'abolir aquest grup alimentari o reduir-lo molt, pots menjar carbohidrats, el que passa que hem de vigilar que siguin carbohidrats de qualitat. No és el mateix menjar-te un arròs, que és un cereal sencer molt poc processat, que no pas una pasta de farina blanca, que és més processat, no? I després, en aquest primer calaix també hi trobem l'oli d'oliva, que és aquest or gastronòmic que tenim al Mediterrani, que és un bé que tenim molt a prop i, per tant, més econòmic i més accessible a totes les famílies, i la veritat és que és una excel·lent manera de prendre greixos saludables sempre i quan es mengi en cru. El problema és quan se somet a altes temperatures, que aleshores sí passa a ser un greix no tan saludable perquè és un greix saturat. I dic no tant perquè els greixos saturats també els necessita el nostre cos, el que passa que no els necessita amb tanta quantitat i és el que hem de vigilar. Seguim encara en aquesta piràmide dins del consum diari i posen els làctics. També crea molta cua això, Sílvia?
Moltíssima.
Que si llet, que si no, que si iogurts cada dia, que si no... Bé,
encara associem el lacti a font indispensable de calci.
Correcte, no? I de fet, fins i tot hi ha algunes marques que comercialitzen làctics especials per gent de la tercera edat o per l'etapa de la infància, no? Per encara fer més incidència a aquestes porcions de calci que necessites. Bé, el calci està en molts aliments, no només en els lactis. Sí que és veritat que els làctics tenen una proporció alta i, a més, al ser un producte animal, l'absorció és més ràpida, perquè diguem com que l'animal ja te n'ha fet una part i aleshores el nostre cos l'assimila molt millor que no pas el calci que hi pot haver en un brocolí o qualsevol crucífera o en unes ametlles, val? Però això no vol dir que haguem de tirar sempre del làctic com a font de calci. Encara el mantenen en la piràmide alimentària dins d'aquest consum diari, però han fet certs canvis, no? Perquè el problema dels lactis, Sílvia, és que també porten, a més d'aquest calci que sempre s'ha venut, no? que porten els lactics, també porten un afegitó, i no es pot menjar sense, que és els greixos. Els greixos saturats que comporta tots els productes derivats de la llet, siguin de la vaca, siguin de la cabra, o siguin de llet de burra. Sí que és veritat que les vaques, que són l'animal que hem industrialitzat més, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb granges enormes, amb moltes vaques que estan constantment alletant i que es mouen molt poc perquè les tenen estabulades, doncs com que tenim unes vaques que fan poc exercici i estan més grasses, diguem, doncs també el seu greix corporal és major i, per tant, la llet que fabriquen, no?, és també amb més contingut en greixos. I aleshores és quan van començar a sortir les llets desnatades o descremades o semis. Val? I amb els iogurts passa igual. Bé, en realitat el que fem és processar-ho, perquè al final, perquè tingui menys greix aquell producte, li han d'extreure aquell greix saturat que ja conté de manera natural. Llavors, jo el que optaria més aviat és, en lloc de fer un iogurt cada dia, fes-ne menys dies, però no cal que te'l prenguis descremat, te'l pots prendre sencer. El que passa que no en mengis cada dia perquè si no serien masses greixos saturats. I amb el tema del formatge, que és un producte saludable, però el que hem de vigilar és el consum, deixa de ser saludable quan en fas un excés perquè porta, doncs, el greix que us comento saturat, però també porta moltes sals. Llavors, el formatge és saludable si en menges les proporcions que toquen. I aquí el canvi que ha fet la piràmide alimentària és que ja ha canviat aquella imatge del formatge de forats, que és un formatge més estil centroeuropeu, sí, saps? Per un formatge més d'aquí, i fins i tot hi ha afegit la imatge d'un formatge més blanc i més fresc, que són uns formatges més baixos en greix perquè tenen més contingut en aigua quan fan, al final el formatge no surt de la vaca, és un elaborat a partir de la llet, no? I el que fan és que quan creen el formatge, abans de que es pasteuritzi, diguem, o de que es faci, no?, tot el procés, doncs li posen més contingut en aigua i queden aquests formatges frescos que en diem o de Burgos, que els coneixem més, no? Després passem a un següent calaix en la piràmide alimentària que ja diuen que és de consum setmanal, és a dir, que no cal consumir-ne a diari, d'acord? Aquí entren els peixos, tant siguin blaus o siguin blancs, els llegums, els ous, les carns blanques. Tot això ho posen en aquest calaix, de que com a mínim cada setmana se n'hauria de menjar una mica. I fixa't que les carns vermelles no hi són, i aquest és un pas important que s'ha fet en la piràmide nutricional. Les carns vermelles les han passat en l'últim dels calaixos, en la punta, i les han afegit amb les carns processades, embotits, salsitxes, etc., amb els processats de brioixeria i pastisseria, amb les mantegues, amb les galetes, amb els refrescos i amb les llaminadures i els aperitius salats, estil patates fregides i tot això.
Tota aquesta llista ha de ser ocasional.
Ah, exacte. Aquest és l'últim calaix i ha de ser el de consum molt ocasional. I aquí hi entren, això va ser de fa ja 4 anys, no?, amb aquell anunci que va fer l'OMS sobre les carns vermelles i lo propens que podia ser l'alt consum de carns vermelles en patir càncers. I per això l'han posat en el consum ocasional de tant en tant. I consum ocasional vol dir que n'hauríem de menjar un cop cada 15 dies de carn vermella, i això inclou les hamburgueses, les carns de vedella, les carns de porc, evidentment tots els processats d'embotits, i aquí és el que parlàvem l'altre dia, oi, Sílvia, que teníem un problema amb l'entrepà de cada dia.
Sí, i tant.
Ah, doncs tot això és de consum ocasional. Llavors, aquesta piràmide nutricional que ens l'ensenyen quan som petits i que la trobem en pòsters a vegades quan anem al metge, no? a la Seguretat Social, ens dona una idea de la quantitat que anem de menjar o en el que s'ha de basar la nostra dieta. Però en realitat és poc pràctica. I aleshores jo passo que el millor mètode per les proporcions que l'he explicat 300 vegades és el mètode del plat de Harvard, que és l'escola de salut de Harvard que el va fer.
Doncs avui 301, no passa res, vinga.
Sí, no me'n canso de fer-ne pedagogia, però penso que és molt més pràctic per al dia a dia.
Molt, sí.
Perquè quan tu fas un àpat, no, et pots fer molt més la idea. La veritat és, sempre ho explico, el plat de Harvard està pensat molt per una dieta nord-americana on fan un sol plat, i nosaltres en la dieta mediterrània tenim més costum de fer primer, segon i potser a vegades postre, fins i tot. Val? Però en tot cas, el plat de Harvard és molt visual perquè ens permet veure que el 50% del plat, per tant, el 50% de tot el que mengem, si visualitzem el primer, segon i postre nostre de cada àpat, la meitat del que mengem ha de ser fruites o verdures, i sobretot verdures en més proporció que no pas amb les fruites. I l'altra meitat es reparteix amb cereals, integrals o tot el que deriva de cereals, farinacis inclosos, o proteïnes saludables, que això vol dir carn, peix, ous, lactis, també en el cas dels berenars o els esmorzars, i el llegum. Però això és un 25%, aquesta proteïna, l'altre 25% l'aliment energètic que prové del cereal o també de les verdures midonades, com les patates, val? I el 50% del que mengem fruites i verdures. I aquí molt d'ull, perquè quan mengem una pizza, ens carreguem aquesta proporció. Quan mengem un plat d'espaguetis, ens carreguem aquesta proporció. Val? Llavors, és aquí on ens hem de fixar. I és aquí on dic que a vegades mengem masses carbohidrats. Si estem dinant un plat d'espaguetis i una fruita, ens falta verdura. Aleshores, el que hem de fer és fer un plat d'espaguetis molt més reduït i fer-nos una bona amanida abans per conservar amb la fruita de postre per conservar que sigui realment el 50%. Si vols aquests espaguetis, doncs t'hi poses carn picada i ja pot ser una bolonyesa. Però recordem que la carn picada que normalment es fa de bolonyesa, que és de porc o de vedella, seria de consum ocasional. Val? Millor carns blanques, com per exemple d'au, de pollastre. I aquí és on hem de fer especial atenció, en aquestes proporcions que estem fent. Que hi hagi, ara que ve el bon temps, Sílvia, més amanides cada dia, moltes més. I la fruita, que ara n'hi ha molta més varietat, que estigui més present en els berenars i en els esmorzars, si vols, si no et ve de gust menjar-te-la al final, perquè al final el postre també no és imprescindible, no? I aquí és on hem d'anar. I quan mengem els carbohidrats, sí, que els carbohidrats ens engreixen? Sí, si ens passem de les proporcions, no? Si estem fent això que us deia, no? Una pizza, un plat d'espaguetis per menjar, no? O ens estem menjant una sopa amb pasta de sopa i després ens mengem una truita de patates, que les patates també són carbohidrats. Però, clar, aquest podria ser un sopar habitual d'una família.
I tant. Aquí
hi ha un excés de carbohidrats una altra vegada i ens falta la verdura, no? Aleshores, és aquí on hem de vigilar, que tenim alguns patrons de primers i segons plats, que ens sembla que són saludables perquè els aliments pròpiament ho són, però fallem en les proporcions. Llavors, els carbohidrats són necessaris? Sí, són aliments energètics i, per tant, la necessitem com a via de combustible perquè el nostre cos els cremi, però s'ha de vigilar en les proporcions. El mètode plat pot ser una bona manera. I després hi ha una altra, que és la dieta de la mà, que també m'agrada bastant, Sílvia, perquè aquesta sí que la pots adaptar una mica a la teva proporció, perquè no és el mateix, no? O sigui, els plats són sempre els mateixos per una persona que es mou poc o que es mou molt, per un tio de 1,90 m, que per una noia de 1,50 m, per un nen que per un adult. I aquí
clar,
en fallem.
No és el mateix.
Exacte, que ja ho sabem que l'ideal és que un professional et faci les mides exactes. Però bueno, un mètode que pot adequar-se una miqueta a la teva mida, val? Que no al teu modus vivendi, però sí a la teva mida, és el mètode de la mà, que en diem. Aleshores, en hidrats de carboni, tu no hauries de menjar el volum que fa el teu puny tancat.
En un àpat o al llarg de tot el dia?
En un àpat.
En un àpat.
Val? Aleshores, clar, depèn de la teva proporció de la mà, que normalment va en funció doncs, del teu cos, doncs tu tindràs més quantitat o menys en el teu plat si et fixes en aquesta mesura. En el cas de les proteïnes, carns, peixos, ous, làctics, ha de ser el que ocupa el palmell de la teva mà, és a dir, sense els dits, la part de la mà estesa, sense comptar els dits. I ara penseu tots els talls de carn que ens mengem. Normalment passa en aquesta proporció.
Una mica, sí.
Clar. Les verdures, en aquí no hi ha límit, perquè són molt poc calòriques, tenen molts minerals, molta fibra, per tant, no tendeixen a posar-hi massa la mida. Però si volguessis, no? Per exemple, amb verdures que potser engreixen una mica més i et vols controlar el pes, no? Doncs com la pastanaga, etc., doncs la que hi cap dins de les teves dues mans juntes com fent una cassoleta, vale? Com fent una pala amb les dues mans juntes, com parant les mans.
Sí.
Tot el que hi capi aquí és el que menges de verdura. I amb la fruita, que sempre us dic que ha de ser una mica menys per la quantitat de fructosa que té, que és més elevada que en la verdura, és la que t'hi càpiga en una mà. Això correspon, per exemple, en una poma, en un grapat de cireres, en una tallada de meló, no? Que si la parteixes per la meitat, doncs t'hi cap les dues parts en una mà. Val? Això és amb les fruites. I, per últim, els greixos, així com el formatge, per exemple, o l'oli d'oliva. L'oli d'oliva és la mida de la impremta del teu dit índex, val? Del que fèiem abans per al DNI.
Sí.
I els formatges hauria de ser dos dits junts, el dit índex i el dit cor junts. Això és una quantitat de formatge que hauríem de menjar per àpat.
És petita, eh?
És molt petit, és que el formatge ens encanta. Si no tingués consciència, també en menjaria molt més, perquè ens encanta salat, té greixos, no? Ho té tot perquè el nostre cervell digui menja'm més. Però aquesta seria la proporció correcta, d'acord? I si féssim aquest mètode, estaríem equilibrant-ho una miqueta amb les nostres mides, però sense oblidar que estem parlant d'una persona sana, que té un índex de massa corporal correcte dins de les mesures de normopès, que es diu, i que a més es belluga amb vida activa i almenys fa 2-3 dies a la setmana d'alguna cosa d'activitat física. Si tu tens aquests patrons, aleshores et pots basar en el mètode de la mà. Si tu tens alguna patologia o pel que sigui, no estàs aconseguint per alguna lesió o el que sigui, no estàs aconseguint fer aquesta vida activa i aquesta activitat física, aleshores el que has de fer és reduir-les.
Dos bons mètodes, plat de Harvard i mètode mà, per ajudar-nos amb aquestes racions, amb aquestes proporcions dels aliments. Moltes gràcies, Astrid Barquer, i fins d'aquí 15 dies.